Va, 20 minuts i algun segon per arribar a l'hora en punt. Com sempre, amb en Bernat Masferrer, obrim aquest espai d'opinió dels dijous. Molt bon dia, Bernat.
Molt bon dia, Pepo. Dijous ja, demà divendres, faves tendres i cap de setmana, eh? Miquel Àngel, bon dia.
Bon dia.
Tenim amb nosaltres amb Miquel Àngel Mossenya, a l'església mai dormen, mai descansen. Però sí,
bueno.
Ah, el que vull dir és que cada dia hi ha ofici, cada dia hi ha, dia hi ha missa,
sí,
cap
sí.
de setmana, però...
I quan la gent diu que arribes divendres, que bé, jo dic que bé, arribes dilluns.
Perquè dissabte i diumenge hi ha una miqueta més de volum de feina, no?
Sí, exacte.
Ah, sí, sí, se li pot dir feina.
No, però... jo mai dic que faig feina, jo estic sempre de festa.
Molt bé, escolta, unidor, eh, com van... els ganivets llargs al Vaticà, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, exacte. Jo crec que és més una... són un sensacionalisme així periodístic, informatiu, no? Perquè fixa't com vam despertar aquesta setmana, no? Amb el papa enfrontant-se amb el papa emèrit, o sigui, el papa emèrit confrontar-se amb el papa actual,
uh-huh.
I quan tot això està ben clar que no és així, no? Vull dir que la notícia era un titular fantàstic, no? El papa emèrit s'enfrenta en el papa actual fent unes declaracions que jo és que no m'ho podia creure, no? Jo no és que conega molt el papa Benet, però sí que és veritat que el meu temps a Roma va ser justament amb el pontificat del papa Benet, una persona prudent, una persona alemana, calculador, una persona que no ha fet mai en la vida un pas sense saber com anava a moure's l'altre pas, que fes aquestes declaracions era bastant estrany, no? I de fet, pues, ja ha sortit, no? Que bueno, sí que és veritat que hi ha cardenals, igual que hi ha capellans o bisbes, que no estan d'acord en la línia que està marcant el papa francès, que en definitiva pues, és la línia que estan marcant les bases de l'església, no? Tota l'església, per dir-ho d'alguna manera.
Posem en antecedents els nostres oients, contextualitzem una miqueta la polèmica. Han sortit...
Sí, perquè a vegades arrencam així, vinga, va, que ja serà amb tothom del que estàvem parlant, no?
Mm-hmm. Comencem amb el sínode de l'Amazònia.
Exacte. De fet, és això el que anava a comentar, no? De sa base, el papa ha convocat una sèrie de sínodes des que ha iniciat el seu pontificat, no? Sínode de ses famílies, sínode de jovens, i ara era sínode de l'Amazònia, no? Per fer, donar veu en aquells que no tenen veu, no? I allí, entre altres aspectes, que un dels principals va ser el cuidado de la naturalesa i bueno, com s'estan destruint parcel·les molt grosses on viuen aquestes comunitats indígenes, l'importància de la cultura d'aquestes comunitats indígenes. Ho dic tot això perquè tot això no ha transcendit quasi mica, no? L'únic que va transcendir d'aquest sínode és que aquesta gent demanava, ja que allí no tenen capellans, poder ordenar el que es diuen els hominis probatis, no? Que vol dir uh-huh. gent que porta endavant la comunitat i que aquesta gent pues, es pogués ordenar encara que estiguessin casats, no? Mm. Seria una de les excepcions en què l'Església pues, podria ordenar a capellans casats, no?
O sigui, expliquem-ho bé, o sigui, a l'Amazònia, en aquest cas, algunes comunitats remotes on no hi ha doncs, vocacions, on no hi ha un relleu generacional per nous sacerdots, es dona l'excepció, es fa l'excepcionalitat de poder ordenar mossenyes a persones que estan casades.
Exacte.
Això és un petit canvi, però és una autèntica revolució en el si de l'Església.
Bueno, a veure, en principi, hi ha que tenir en compte un indici de lo que acabes de dir, no? De dir, no és que haiga menys vocacions, o potser no ha hagut vocacions mai, no? Són comunitats que han nascut, potser en la predicació dels missioners fa segles, uh-huh. i mai hi ha hagut una presència contínua de capellans, no? Està comprovadíssim que l'extensió territorial de les diòcesis en aquests llocs són molt extenses, on uh-huh. hi ha poc personal, però no perquè haiga menys personal ara, sinó perquè no l'ha hagut mai, no?
Recordeu que Brasil és el setè país més gran del món.
Sí. Exacte. Per tant, això és una mancança que ha hagut sempre de capellans en aquesta zona, no? Jo mateix he experimentat quan he estat a Perú, a la zona de Cajamarca, 60 caseríos, que diuen ells, uh-huh. on no tenen una presència habitual no? I de capellans, i el que seria la capitalitat d'aquesta zona, que és Cajamarca, la parròquia de Santa Magdalena, pues justament tenia allí una església on la gent del caserío tindria que baixar a rebre sacraments, i inclús aquella parròquia estava regentada per unes religioses, agustines de l'Empar, no? Vull dir que tu fixa't lo complicat, i a cada caserío hi havia un promotor de salut que normalment era el mestre de la comunitat i, a més, era el que dirigia la comunitat, no? El que es demana, doncs, justament, és això, que aquesta gent que està dirigint aquestes comunitats on mai ha hagut una presència d'un capellà, ni possiblement hi siga, perquè seria multiplicar per molt el número de capellans, doncs es poguessin ordenar homes casats, no? I tu dius que és una revolució, però hi ha que tenir en compte que, de fet, quan hi ha hagut declaracions de que això és una animalada, que s'ha fet referència en els nostres germans de rita catòlic, perdó, de rita ortodox, que són catòlics i estan tots casats. Vull dir, dins l'Església catòlica tenim capellans casats.
Però no dins l'apostòlica romana, no?
Exacte, dins la catòlica, apostòlica i romana, però de rita oriental. De rita oriental vol dir que estan més pròxims en els nostres germans ortodoxos, que també es casen, però són catòlics. Per tant, allí on no ha evolucionat, i dic evolucionat perquè els orígens de l'església és que els capellans estaven casats, pues allí continuen casant-se, no? Etiopia i molts altres països d'Orient on hi ha catòlics que de rita oriental i que els capellans es casen, no? També hi ha un altre fet molt significatiu on a Espanya ja comença a haver-n'hi més d'un, que són els capellans anglicans que estaven casats o que estan casats i que han demanat passar-se a l'Església catòlica. Quan es passen a l'Església catòlica, continuen casats i tenen la seva esposa i tenen els seus fills i són capellans catòlics que venen de l'església anglicana i que s'han passat casats. Per tant, no seria una gran novetat, sinó que seria un altre tipus de persones a les quals se'ls tindria que permetre pues, ser capellans casats, que és allí on els capellans que optam per celibat pues, no arribam, no? I poder donar un servei a totes aquestes comunitats.
Jo ho comentava perquè potser des de fora, els observadors que seguim l'actualitat de l'Església doncs, amb atenció, potser pensem que això crea un precedent, que el cas aquest d'aquestes comunitats remotes pot crear un precedent doncs, per en el futur, doncs, si en el cas d'Europa Occidental doncs, hi ha un problema doncs, de vocacions, de vegades sí, de vegades no, depèn de la regió, doncs es pugui doncs, fer servir aquesta via. Per això...
Clar, a veure, la qüestió està en que... A veure, l'Església la mou i la porta endavant l'Esperit Sant, no? Per tant, noves formes, noves costums, noves realitats, i en aquestes noves realitats hi ha que donar una resposta nova. Vull dir, això ho resam cada dos per tres en sumissal, no? L'Església que està necessitada de reforma contínua, no? Això ho va encetar i ho va recordar el Concili Vaticà II, però l'Església s'ha anat adaptant en els signes dels temps cada moment. Per tant, no hi ha que tenir por, no? És una realitat, i és una realitat que a vegades hi ha gent que té por d'aquests canvis, però l'Església, de fet, fixa't, no? El gran canvi va ser justament el contrari. M'imagino, m'agradaria veure el problema que va haver-hi quan el canvi va ser el contrari, que tots els capellans estiguessin casats i que, de repent, es posés la llei de celibat, no? Per tant, no és un dogma de fe. Celibat no és un dogma de fe. Per tant, és una pràctica, i com és una pràctica no hauria cap problema dogmàtic en què això es canviés, no? Perquè això és molt important.
En els textos sagrats, en la Bíblia, en el Nou Testament, diu res del celibat?
Perdona?
El Nou Testament indica res del celibat?
Ja?
Indica res? Diu alguna cosa del celibat al Nou Testament?
No. Vull dir, al revés, el Nou Testament el que fa referència és que quan Jesús va anar a la casa de Pere, la seva sogra estava malalta i Jesús la va anar i la va curar, no? Per tant, les poques referències que fan, i en ningú moment fa referència en el celibat, de res, no?
Era com un dels primers deixebles de Jesús.
És una pràctica que l'Església ha adquirit, ja dic, al principi, a no ser Sant Joan Evangelista, Tots els altres apòstols se creu que estaven casats, no? Per tant, només era un dels 12 que no estava casat i era per la seva joventut. De fet, l'Evangeli de Sant Joan Evangelista es data cap a l'any 90 justament per això, perquè era molt jove i va ser dels darrers evangelistes que escriu un evangeli, no? De celibat no se'n parla, igual que moltes altres coses no se'n parla. Es té que deduir de lo que diu la Sagrada Escritura moltes pràctiques de l'Església. I com són pràctiques, pues això no té un pes dogmàtic que no es pugui canviar, no? Que no sigues moment, possiblement. Jo crec que una cosa molt important i és el que s'està fent, i és que se'n parli. I que les comunitats cristianes ho assumeixin, no? Que s'obri un debat, que és el que fa el Papa francès. Jo no crec que el Papa francès ara diga que sí que es té que fer. Farà igual que quan va haver-hi sinode de les famílies i ell va decretar que quan hi ha persones que estan separades i s'han tornat a juntar i que hasta en aquest moment se'ls havia prohibit atracar-se a rebre la comunió, doncs el Papa francès deixà la porta oberta i digués que es tenia que discernir cada cas en particular. Per què? Doncs perquè no el mateix una persona que separa fent mal a la seva parella que una persona que separa ven que aquella relació no està funcionant i que s'obre una oportunitat. Per tant, cada cas és cada cas, i lo important és que es parli, que hi hagi un diàleg, que hi hagi un punt de trobada entre uns i els altres. I amb això del casament desordenats, de que es puguen casar els capellans, doncs també és una porta que el Papa obri, que fa anys que està oberta. De fet, el Papa Benet també es va juntar amb tots els col·legis cardenalici i es va fer una votació i va sortir que es tenia que no es tenia que obrir aquesta porta encara, i fa 4 dies d'això. Vull dir que el Papa Benet, en contrari de lo que s'està dant a entendre per algunes notícies, no és una persona totalment tancada, sinó no hagués fet aquesta reunió de cardenals.
Miquel Àngel, un comentari només. Em costa veure't a tu, per exemple, excomulgant algú abans del sínode de les famílies perquè s'hagués separat. Això per una banda. Per l'altra, sobre el celibat. Quin és el problema? Hem explicat l'origen, aquest sínode de l'Amazònia, en el que es diu, doncs, que alguns capellans podran ser ordenats, encara que estiguin casats, en zones remotes, doncs, faci falta, no? Què passa? Que apareix un llibre, un suposat llibre, on hi ha on es critica aquesta decisió, on s'aboga a favor del celibat sense discussió, i apareix la suposada signatura en aquest llibre del Papa Emèrit, del Papa Benet XVI. Això, què passa? Doncs el que tu deies, els periodistes hi veuen un enfrontament entre el Papa anterior i el Papa actual, fins que ahir el Papa Benet XVI va fer retirar la signatura d'aquest llibre. I aleshores aquí apareix una sèrie d'altres cardenals, una sèrie d'altra gent, unes forces més conservadores que diuen que el Papa Benet XVI està amb ells i que està en contra, doncs, d'aquesta abolició, doncs, del celibat obligatori. I aquí és on hi ha la discussió, la polèmica, no sabem fins a quin punt real, fins a quin punt, doncs, amplificada pels mitjans de comunicació.
Sí, jo crec que és una realitat. Per tant, jo crec que si els mitjans de comunicació no es fan veu d'una polèmica, pareix que la polèmica no existeix. Uh-huh. I quan no hi ha altra cosa que dir, pues, si els mitjans de comunicació parlen d'això, pareix que és més polèmica perquè se'n parla, no? És, com he volgut explicar, quan el Papa Benet en el seu pontificat fa ja una enquesta entre els cardenals, d'això, si això es té que volir o no, pues, està ben clar que la posició del Papa emèrit d'en Benet XVI no era un tancament total, uh-huh, perquè si no n'hi hagués fet aquesta trobada, no? Què passa en diferència amb el Papa Benet i el Papa francès? Pues que així com el Papa Benet ajunten els cardenals per veure què es té que fer, pues el Papa francès ajunta a un sínode a persones que formen part de l'Església i, molt important, que tenen el mateix dret d'opinar que els cardenals. I això és una cosa que de sempre s'ha fet. Vull dir, en el Concili Vaticà II, estem parlant de fa més de 50 anys, els concilis és una trobada de bisbes... Sí,
això et volia preguntar. Quina diferència hi ha entre un sínode i un concili?
Bueno, sínode simplement entre cometes, no? Perquè té una importància d'ajuntar per veure com va l'Església amb un tema. que això seria si diferenci, no? El Papa ha fet diferents sínodes, un de jovens, un de famílies...
Però qui està cridat al sínode?
En principi és igual que un concili. Està cridat totes aquelles persones que tinguen un a dir en aquest fet, no? Clar, normalment, fins en el concili Vaticà II, quasi 100% de les persones que s'ajuntaven a un concili eren bisbes o capellans, no? En el concili Vaticà II ja es convoquen a molts de seglars, a molta gent que forma part de l'església i que té que opinar. Però inclús en el concili Vaticà II es va convidar a germans de les esglésies separades, anglicans, ortodoxos, que participassin en el concili Vaticà II i donessin la seva opinió. De fet, en el concili Vaticà II, quan es planteja la qüestió de celibat, els nostres germans ortodoxos aconsellen a l'Església Catòlica mantenir el celibat. Imagina't, no? Això va ser com una pedrada, dir, com valtos que deixeu que els vostres capellans es casin, deis a l'Església Catòlica que es mantenga. Bueno, doncs perquè el motiu de mantenir el celibat és una qüestió pastoral, no? La disponibilitat dels capellans. S'entrega total a l'església d'una persona, com és un capellà, de manera que la seva preocupació no és la família, sinó que la seva preocupació és la parròquia, no? La seva comunitat. Amb això també dir que el més important per l'església no són els capellans, el més important per l'església són les famílies. I com les famílies tenen que estar ateses, pues, es demana als capellans que tenen que atendre aquestes famílies que ell no tingui una família que el puga desocupar de la seva tasca pastoral, no? Aquest és el motiu, no és un problema dogmàtic, no és un problema teològic, no és un problema de doctrina, és un problema de pastoral, no? La disponibilitat total d'un capellà a fer canvis, anar canviant d'una banda a l'altra, allà on te diuen, de fer una feina, de fer una tasca, i que no digues, no, doncs ara no puc fer això perquè tinc altres obligacions familiars. Perquè el més important, si un capellà es casàs, ja no seria la seva comunitat. El més important seria la seva família. Però no perquè siga una opció del capellà, sinó perquè és una opció de l'església. L'opció de l'església és la família. El més important és la família. Per tant, quizà també és per això que primer s'ha fet el concili, el sínode de les famílies i després aquest altre sínode, no? Per deixar ben clar que l'important és la família. Que això és la gran diferència entre un sínode i un concili. El concili és per tratar molts de temes i un sínode és per tratar un tema concret. També és veritat que d'un concili s'espera unes conclusions que puguen ajudar a portar endavant la vida de l'església i a lo millor a un sínode no té per què haver-hi unes conclusions. Quina és la qüestió? Que el Papa francès ha tret de cada sínode una exhortació apostòlica, o sigui, un document en el qual se recull el que s'ha parlat en el sínode i quina implicació que té que tenir aquest sínode a la vida de l'església. Respecte a el que havíem comentat per anar acabant de queixa polèmica, pues, la qüestió és que aquest cardenal, el cardenal Sara, un cardenal africà perfecte de la litúrgia, pues, va presentar aquest llibre en el Papa Benet i fet de presentar-li els llibres, com que el Papa també tenia el llibre i també el Papa estava d'acord amb el que deia el llibre, cosa que el Papa Benet mai ha manifestat que estigués d'acord amb el que posa el llibre i no coneixia ni menys la portada que havien fet en aquest llibre on apareix justament la foto del cardenal junt amb la foto del Papa Benet XVI. Quan ell s'ha assabentat de la manipulació que s'ha volgut fer de la seva persona a l'hora de publicar aquest llibre, doncs ell ho ha retirat tot, no? Per tant, de la notícia que sé d'on hem començat, de que el Papa Benet s'enfrontava al Papa francès amb la teoria, a nivell de doctrina de celibat de sacerdots o d'aquesta ordenació de seglars que es puguen ordenar, doncs no és tal polèmica, no? Perquè no hi ha tal polèmica. El Papa francès pensa una cosa, el Papa Benet possiblement en pensi una altra, no ho sé, però el que sí que està ben clar és que no hi ha polèmica. I això és el més important, perquè ja dic, quan jo vaig veure la notícia m'estranyava tant que el Papa Benet entrés en polèmica, quan ell el que ha volgut ha estat destapar tots els casos de corrupció que hi va trobar en aquell moment i quan una vegada que ha estat tot enlairat retirar-se perquè ell ja no podia. I una altra cosa, estic segur que el Papa Benet també es va retirar perquè no volia justament que d'una persona major Bea, que va perdent facultat, se'n poguessin aprofitar.
Molt bé, Miquel Àngel, moltíssimes gràcies. El proper dia, a veure si vens la setmana que ve, si pots venir, i podem parlar, podem fer un petit comentari sobre la pel·lícula aquesta que parla dels dos papes, que, en fi, que mostra una relació cordial i afectuosa entre els dos papes, i també sobre aquest estudi de Gadesso sobre la practicitat de la comunitat balear, bueno, de la comunitat cristiana balear, no?
Quan...
Escolta, ja per acabar, estem al temps ordinari ja, el proper gran canvi és el temps de Quaresma, no?
Exacte.
Quantes setmanes tenim de temps ordinari ara?
Doncs ara m'has agafat, però bueno, crec que per almenys 5 o 6
5 encara. 5 o 6 i després ja temps de Quaresma, preparar-nos per la...
Per la Setmana Santa.
Moltíssimes gràcies, Miquel Àngel.
Gràcies a vosaltres.